Solidaris, Mercè Folch.
I si paressin un moment. Per respirar profundament. I poder comptar fins a deu. Per pensar si això és el que volem. La vida és ara, la vida és ara. No hi ha res més al final.
Solidaris. Tothom té una història.
Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. Els crits que sentiu són de les últimes manifestacions que pagesos i ramaders han protagonitzat arreu del país per protestar contra el menysteniment que, segons denuncien, continua arrossegant el sector, tot i les reivindicacions acordades fa 2 anys amb la Generalitat. Als problemes endèmics de la professió cal sumar-hi també un altre element que posa entre les cordes la viabilitat de moltes finques i explotacions ramaderes, el relleu generacional. Segons dades de la Comissió Europea, la mitjana d'edat dels agricultors comunitaris és de 57 anys. Només un 12% són menors de 40 i només un de cada 40 pagesos és una dona. Gràcies a la feina de la periodista Agnès Batlle, a Arrels Rebels, publicat ara llibres, al programa d'avui coneixerem un grup d'adolescents que neda contracorrent i que ja es prepara per enfonsar les mans a la terra i tenir cura de porcs i vedells. Són nois i noies amb una vocació molt profunda que estudien a l'Escola Familiar Agrària Quintanes a les Masies de Voltregà, a Osona, un centre envoltat de prats exuberants per les pluges de l'hivern. En aquest paisatge idíl·lic hi pasturen plàcidament els cavalls, mentre que, de fons, l'espetec dels tractors recorda que les classes pràctiques ja han començat.
Mira, farem la pràctica aquesta de preparació de sembra, d'acord? I farem no les parcel·les que tocava. I a partir d'aquí, doncs, passo la volta i, bueno, tot entès, d'acord? Algun dubte, alguna pregunta?
Doncs aquí ens trobem, a l'Escola Familiar Agrària. Sí, sí, Quintanes. Amb aquest entorn privilegi del sector rural. I què millor, doncs, que els estudiants puguin formar-se en aquest espai vinculat al món rural.
El racó del romaní ja fa estona que s'espera. Van mirant per allà i per aquí els seus ulls de primavera.
Són 54 anys d'història amb una masia del segle XVIII.
Josep Llorenç, pagès i monitor professor a l'Escola Familiar Agrària Quintanes.
La clau de l'èxit d'aquesta formació que ve d'aquests més de 50 anys és aquest sistema d'alternança. El que fa és que prové de l'MFR de França i el que ha fet és que l'alumne faci les classes teòriques, que també fem pràctiques internes a l'escola, però després combini amb aquest centre de pràctiques empreses agràries, forestals i jardineria i va fent aquesta combinació durant el curs. Cada quinzena van canviar.
Treballen una mica, troben la xispa.
Marta Vilar, personal d'administració i serveis i comunicació a l'Escola Familiar Agrària Quintanes.
Descansen i interactuen amb el món real.
I al final conviuen, vull dir, no és una convivència educativa, sinó que és convivència de vida. Perquè ells estan aquí a la residència i, clar, el seu món canvia. Surten de casa, conviuen amb gent que no coneixen. Clar, aquest factor també s'ha d'acompanyar.
Marta, estaràs d'acord amb mi quan diem que l'Escola Quintanes amb què es diferencia? Amb l'acompanyament humà.
No són paraules, són realitats.
És la manera de seguir. I més amb aquesta etapa tan delicada, tant que són alumnes molt sensibles, i sobretot conduir quin hauria de ser el seu millor futur. No? Puc explicar una mica què esteu fent, Albert?
Ara mateix estem fent un càlcul de dimensionament de maquinària en una explotació agrícola.
El treballar en equip creieu que és oportú? O us agrada més treballar individualment?
Comoditat, companyerisme.
I pots compartir les idees.
Sempre.
Merci.
dic Anna Fígols, vinc del Vallès, de Palou, al costat de Granollers, i em dedico al sector de l'horta. I estic estudiant grau superior de paisatgisme i medi rural.
Jo em dic Guifré Bassó Barretina, soc de Viladamat, un poble petit de l'Alt Empordà, a prop de la costa, i a casa meva el meu avi s'havia dedicat a l'engreix de vedells i camps de conreu de secà. Jo sempre he estat a prop de l'avi, sempre anava darrere i fa també un temps vaig decidir que m'hi volia dedicar. La generació del mig es va perdre, com a molts altres llocs, i ara m'ensenya a mi. Estic fent el cicle mitjà d'agropecuària.
Jo sóc la Marina Brugueluque, tinc 19 anys i vinc de Franciac. I estic aquí bàsicament perquè el meu objectiu era entrar a veterinària a la universitat i per nota no vaig poder entrar. Llavors el meu plan B va ser vindre cap aquí a Quintanes. Estic estudiant el grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal.
Jo em dic Jordi Bruc, vinc de Santa Maria de Merlès. Ja fa dues o tres generacions vam començar a ser masovers d'una casa, amb una finca. Allà conrem la terra i cuidem les granges dels porcs i sempre des de petit he voltat per allà i sempre m'ha anat cridant l'atenció.
Soc en Pau Fanés, he nascut a ciutat, però la granja i tot això ho tinc a un poble molt petit que es diu Torroella Fluvial, a l'Empordà. I amb l'avi doncs, tenim una empresa on ens dediquem al món del porc i treballem camps. Jo aquí estic estudiant agropecuàries. És un cicle mitjà que ara estic cursant el segon curs i bueno, la idea és fer un superior.
En aquesta vida ens fan ser bèsties de corral, ovelletes que totes velen igual.
Els estius molts he passat a cal els avis, llavors sempre al matí anava al camp amb el meu pare, quan vaig tenir una mica d'edat ja em deixava anar amb ell amb el camió a repartir enciams a Mercabarna. Llavors, vulguis o no, sempre he estat rodejada de tot això. Ma mare també m'ho diu, que sempre de petita i jo m'adormia amb el soroll del tractor.
Doncs a casa tenim vaques de llet, també ens engreixem els vedells, no tenim cap treballador, tot en depenem dels meus pares i del meu germà i jo quan tenim estones lliures, i les ganes de continuar amb el sector bé prové d'aquí, que sempre ho he viscut.
La terra és d'un compte, quasi bé no sap ni el que té, per dir-ho d'una manera, i clar, sempre és el problema que vius amb aquella incertesa de si quin dia et faran fora, perquè clar, ell és l'amo, et pots fer fora quan vulguis.
Però vaig fer el clic sobretot al confinament, perquè em vaig confinar allà i allà també vaig fer l'estiron, vaig arribar als pedals, vaig començar a conduir i em va agradar molt allò.
A la voreta del foc se m'acaben els llumins, a la voreta del foc tiro llenya d'aquests pins.
El que m'agrada més estar aquí a Quintana és la pinya que hem fet amb els companys. No m'imaginava que es podria crear un vincle així, tan proper, i trobar gent que te pugui entendre, perquè a l'institut eres la rara, et veien la diferent, perquè ningú compartia les mateixes opinions que tu.
Clar, venim tots a estar com una mica resignats o una mica apartats pel tema de voler-nos dedicar a això, perquè està molt, bastant menyspreciat. Llavors, al vindre aquí trobes que gairebé tothom pensa de la mateixa manera que tu, llavors doncs és molt reconfortant. Respires una mica i dius, ostres, que bé si està.
I al final ho fem pel sector.
Sí, sí,
sí? Per defensar el sector, que és qualsevol digne, qualsevol ofici.
I no? És el que els deia jo, que al final crec que el sector, arrel de Revolta Pagesa, s'ha unit molt.
I hem agafat molta
calia,
força.
Calia, perquè hi havia molta...
Estàvem molt dispersos. Sí. Cadascú feia la seva i tothom deia mal de l'un de l'altre. Ara si els diuen, mira, almenys es troben i se saluden.
I abans és com una festa, que és el lloc on ens fem trobar tots, compartir les coses, que abans això no hi era.
Era impensable, no?
I les fires s'estan perdent cada dia més.
Molt bé, ho hem de defensar, sí.
Exacte.
I més arrelat a les tradicions catalanes.
Bueno, i que si sortim no és perquè vulguem, no és perquè no tinguem feina, no és perquè ens avorrim, si sortim és perquè estem realment malament.
Estem vivint de subvencions. Això a nosaltres no ens agrada viure de subvencions. Voldríem viure d'uns preus dignes i poder sobreviure el nostre sector, perquè som els que produïm aliment i no ens valoren per res.
Qui ens ha d'entendre són els polítics, i això no és així.
Bueno, però no només depenem dels polítics, la ciutadania també té un paper molt important, que són ells qui poden fer que tot això nostre tiri endavant.
Som en acte de protesta, som mans fredes per fort.
Doncs penso que el més important que hem d'aconseguir i el punt més alt que hem d'arribar és a tota la població unir-nos, conscienciar-nos, que sobretot recolzin el màxim possible el producte local, que és de la manera que fan forta la pagesia?
Hi ha moltes coses. Hi ha, bueno, l'excés de burocràcia. Hi ha moltíssima burocràcia. També, bueno, amb el tractat de Mercosur, ara, o preus baixos, costos molt cars.
A més, també un altre tema, crec que també s'hauria de tractar, serien les inspeccions. Ens venen a inspeccionar i ens avisen 24 hores abans i són inspeccions que dius, bueno, és que gairebé et planteges plegar perquè només troben pegues.
Doncs poder ensenyar una mica més la realitat d'aquest sector, que no és un sector brut, i que veiessin que hi ha feines bones, que són divertides i que no tot és treure merda o fent al carretó o fent a la pala, sinó que també hi ha tecnologia.
La tecnologia i anar cap a la robotització és clau en aquest sector per la falta de mà d'obra. I en el meu cas, per exemple, a casa, doncs ens estem replantejant posar robots de munyidor perquè arriba un punt que també necessitem tindre vida personal i és un sector que no se'n té gaire, llavors també hem de vetllar pel nostre benestar.
Dret al descans, que l'ha de tenir tothom, perquè encara que sigui un negoci familiar que l'hem vist néixer i l'hem de preservar, evidentment els drets com a treballadors, que som, i empresaris, empresàries del sector, tenim dret a les vacances.
Mai he anat de vacances amb els meus pares, que ni passar una nit a fora, això és impensable.
El meu avi sempre diu que a totes feines hi ha problemes, però al final si tu treballes amb il·lusió i amb ganes i t'agrada, doncs els problemes es fan menys feixuc.
El meu avi sempre em deia una frase que em queda gravada, primer l'obligació i després la devoció. Ell treballava quan tocava i mirava de fer les feines sempre el primer. I després, si quedava un dia lliure o migdia lliure, doncs després mirava de fer altres coses.
Amunt, si encara hi ets, és un plaer haver aguantat la vida amb tu. Ens ha ajudat al fons en tot és fosc. Quan ho veiem tot perdut, avui vull ser l'ombra del núvol blanc. Vull sentir que sóc aquí, no miris avall, que tremola el pols, vés-te'n cap amunt.
Bueno, d'aquí una temporada seria seguir l'empresa familiar, la del meu pare, continuar bastant igual, no fer gaires grans canvis, ni voler créixer a ser un empresari molt gros, sinó poder ser una cosa familiar i que vagi sent com ha estat tota la vida.
No sé com anirà tot això, no sé si ens recolzaran, si podrem continuar endavant, espero que sí, perquè jo no sé fer res més que això. O sigui, sempre el camí el tens molt més difícil que qualsevol home, si fas un error és molt més gran que qualsevol que hagi fet qualsevol home, però també té una part positiva, que al ser poques, quan et veuen és com... Jo, per exemple, a Barcelona ho vaig veure, anava jo amb el tractor i tenia 50 homes a davant amb 50 tractors molt més grossos i se'm quedava mirant a mi i molta gent m'animava molt més que els altres perquè, com que som minoria...
Jo, o sigui, els primers 5-10 anys m'agradaria aprendre-ho bé, acabar de pagar tot el que falta, i, però bueno, mica en mica anar creixent, anar innovant, anar creixent com a empresa.
En 10-15 anys m'agradaria veure haver acabat la carrera, sobretot, dir que soc veterinària, però també m'agradaria molt veure que a casa hem evolucionat, hem tirat cap a l'automatització i la robotització, i que espero també que el sector hagi millorat molt.
Actualment la nostra empresa ha quedat enrere i la idea és aplicar les noves tecnologies que han sortit. És el futur i per poder avançar la nostra empresa, i jo m'hi veig treballant com ha fet el meu avi sempre tota la vida, és el que ell estimava, és el que jo estimo.
D'aquí 10 o 15 anys, a mi m'agradaria, si tinc fills, que hagin pogut viure el que jo he viscut, viure envoltat de la terra i dels valors que et donen, que penso que són uns valors maquíssims, que poder no estan gaire reflectits en general, perquè hi ha molt poca gent que els té, però, ostres, com la Marina, que ha crescut envoltada de vaques, jo he crescut envoltada d'enciams, és un més a més que et fa tindre.
I que els nostres pares sempre ens han dit que nosaltres ens han vist créixer allà al mig, que hi ha molta gent que no pot dir per l'ofici que ha tingut, i no els ha vist créixer.
Solidaris, Mercè Folk.
La mitjana d'edat dels nostres agricultors es va envellint i la major part del jovent opta per feines urbanes més estables i tecnològicament més avançades. L'excepció la marquen un ínfim 0,1% dels més joves que voldrien quedar-se al camp i mantenir el nostre teixit agrícola i ramader. S'estan formant per fer-ho el millor possible. Són poquíssims, gairebé imperceptibles, però hi són. I se'ls ha de cuidar i ajudar com sigui perquè el futur del nostre territori està a les seves mans.
Porta'm allà on dius tu que les nits hi ha cuques de llum. Porta'm amb tu.
Agnès, com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
L'Agnès Batlle és periodista a Ràdio Televisió Espanyola i autora del llibre Arrels Rebels, publicat a Ara Llibres. Fa una estona, Agnès, sentíem el teu fill, el Pau, a l'Escola Agrària de Quintanes. Quants anys té ara el
17.
Pau? 17. Té 17 anys.
17 anys.
I d'on li ve aquesta passió per la terra i el bestiar?
Ja de petit. O sigui, quan una mare veu que el seu fill comença a dir tató abans que mama, dius, ai... jo ja sóc de poble, jo vaig néixer a Torroella Fluvià, que és un poblet de l'Alt Empordà, en un veïnat molt petit que es diu Sant Tomàs de Fluvià, però jo sempre he sentit que era urbanita i a mi la ciutat m'ha atrapat sempre, i vaig venir a estudiar la carrera aquí, ja em vaig quedar aquí, i ara resulta que formo una família i el nen em surt que vol fer el camí a la inversa. Una sempre pensa, ja li passarà, no?, quan arribi l'adolescència, ja les cabòries, no?, ja se li traurà del cap. Però el confinament només va fer empoderar-lo i que fer-li creure que allò realment era el que volia fer i el que l'omplia. I sí, tota l'ESO va ser un motor, arribar a final de quart d'ESO, obtenir la nota necessària per entrar a l'escola agrària, perquè no és poca la nota que necessiten per entrar.
Sí?
Hi ha menys places, sí, hi ha menys places de la demanda que tenen. I sí, ara està estudiant a l'escola agrària, està fent segon d'agropecuàries i feliç de la vida.
Quina explotació teníeu a casa?
El meu pare sempre ha tingut camps de cereals i granges de porcs i amb ell el que li apassiona és agafar el tractor i fer de tot, sembrar, collir, embalar, abonar, el que sigui.
Per tant, estem parlant d'una vocació.
Total. Mira, jo ho he estat mirant molt, això. La vocació neix, la portes dins, la cultives pel camí, te la apoderes quan la trobes. Mira, no ho sé, però jo crec que en el seu cas tenia la llavor des de petita dins, l'ha descobert pel camí, se l'ha apropiat i aquí l'ha expandit i l'ha empoderat.
Clar, estem parlant d'una edat, Agnès, el Pau, no?, té 17 anys ara, no?, encaixar, no?, aquesta etapa adolescent amb mama, vull ser pagès, no? Em vull dedicar-me...
Clar, no es diu. Això no es diu. No es diu perquè és el menys popo que et pot definir. En un institut metropolità, en edats aquestes de 10, 12 anys, que qualsevol diferència, qualsevol cosa rara és motiu de burla, escar, ni insult, fins i tot, no es podia dir. Sí que hi va haver aquest moment del confinament, que amb ell el va com remoure molt, i al tornar a l'institut, que va tenir després a segon d'ESO el seu primer mòbil, a primer d'ESO, es va posar de perfil de WhatsApp l'emblema aquell del tractor amb No Farmers, No Food. Jo quan vaig veure això, dic, ja està, és allò de dir, planto cara, de dir qui li agradi bé i qui no també. I allò ja va ser com una declaració d'intencions. No?
Clar, és una professió poc valorada,
total,
estigmatitzada, no?, de burla, no?, el llibre tu en parles, no? Clar, com es lluita contra tot això, no?
En el fons, aquests nanos han de fer front a tant estigma, a tant d'obstacles. Fins la mateixa societat no els entén. La mateixa professió els hi diu, fugiu d'aquí. Després de passar tots aquests obstacles, ells segueixen ferms i ho tiren endavant. I li vaig dir, ostres, anem a fer recerca, perquè segur que com tu n'hi ha, no anem a buscar nois, noies per tot el territori de l'Alt Empordà, el Delta de l'Ebre, Lleida, Catalunya Central, a veure com ho han viscut, això. I realment han patit molt d'estigma. Va, pagès, vinga, va, passa, vés amb les vaques, va, que fas pudor, que dius, ostres, uns nanos que realment van contracorrent, que els hi és igual aixecar-se aviat al matí per anar a collir calçots amb la terra glaçada, que els hi és igual anar-se'n a dormir més tard o treballar moltes més hores durant la setmana que qualsevol conveni laboral, que tenen devoció per aquesta feina. Si a sobre com a societat els rebutgem, els hi posem pedres al camí i no els valorem, estem perdent una futura promoció de cuidar el territori, el paisatge i al cap de fi la nostra sostenibilitat.
I
també.
Tant. De fet, totes aquestes històries són les que recolliu a Arrels Rebels, publicat ara a Llibres. És la història de, no?, de molts adolescents com el Pau, que senten aquesta vocació, no?, aquesta crida a ser el relleu generacional, no? Tan clar, important.
És molt curiós perquè arran de visitar totes aquestes masies i aquests nanos, les seves famílies i tal, he vist que són els nets que intenten recuperar el llegat dels avis perquè la generació del mig, la nostra, la dels pares, s'ha perdut. Som aquella generació que ens vam educar als anys 80, principis dels 90, que ens feien creure que havíem d'anar a ciutat perquè si no ens moriríem de gana. I ara els nets, al veure que els avis ja s'estan jubilant, estan abandonant, estan traient-s'ho tot i allò està a punt de perdre's, estan intentant recuperar aquell llegat perquè no desapareixi. Perquè hem de tenir en compte, quan desapareix una família pagesa no només desapareix una terra erma, desapareix un llenguatge, desapareix una identitat, una cultura, una tradició, uns sabers ancestrals de generacions enrere. I aquests nanos, amb la seva edat, que també ha vist una consciència de territori i de col·lectivitat molt impròpia de la seva edat, de pensar no només ho fem per nosaltres, sinó que ho fem com a societat, que aquest llegat no es pot perdre, i també amb els avis, amb una barreja entre orgull i por, no?, de satisfacció, de dir, ostres, el meu nen continuarà, però alhora quina incertesa de món, no?, es trobarà. No?
És important, Agnès, l'exercici que feu aquí, demostrar, no?, aquests adolescents vinculats, no?, políticament. Això és política pura i dura, no?, la defensa del territori, no?, la defensa de la sobirania alimentària, no?, joves vinculats amb la revolta pagesa, no? És important transmetre també aquesta imatge i sortir, no?, de la imatge que, no?, més generalitzada, que és aquests adolescents estan enganxats a, no?, a les tablets i no aixequen el cap del o al cul del sofà, no?
Total, a més ara han trobat un moment molt efervescent en aquest sentit, no? Quan amb 16, 17, 18 anys et veus implicat en mobilitzacions, en protestes, en què el sector s'està intentant reivindicar, aquests nanos han vist amb revolta pagesa un moviment que està intentant reclamar allò que els seus avis ja reclamaven als anys 70 amb Unió de Pagesos. Ja sortien a la carretera a defensar els preus més justos, la interferència dels intermediaris, el protegir la petita explotació, i ara són els nets que a través de Revolta Pagesa estan intentant, no, recuperar i reivindicar allò que els seus avis ja havien reivindicat fa 50 anys.
En el llibre, Agnès, apareixen tres noies per set nois, no?
Mira que aquesta... he intentat fer paritat, però és el reflex de la realitat.
És la societat que tenim, no? Per elles encara és difícil prendre aquesta decisió?
Uf, si els nois ho han tingut difícils i han hagut de lluitar, elles són autèntiques heroïnes, perquè no només fer front a l'estigma que hi és, no només fer front a la duresa de la pròpia feina, sinó estan fartes que els diuen que fa una noia tan guapa com tu volent ser pagesa, en plan com si amb un grau de lletjor o de rudesa fossis millor treballadora, no? El capítol de la Marina i diu, és que jo he intentat fixar-me en altres feines, he intentat buscar altres ocupacions, altres estudis que m'interessin més, però és que això és el que realment m'omple, no? Llavors, davant d'aquesta vocació han dit, bé, doncs, tira milles, això és el que m'apassiona, això és el que vull fer, i avui dia quina feina 100% segura. I elles han trobat en això el seu motor de vida i volen lluitar-ho.
Digue-li a la pluja que no plogui tan fort, que plogui a poc, més a poc.
Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, estem conversant amb la periodista Agnès Batlle, que acaba de publicar Arrels Rebels, ara Llibres. Introduïm algunes dades perquè no únicament en aquest llibre hi ha història, sinó que també hi ha una fotografia de com està el sector avui dia a Catalunya. Mira, dades de la Comissió Europea que diuen que entre el 2013 i el 2019 el nombre de joves d'entre 15 i 24 anys que vivien en zones rurals a la Unió Europea va baixar dels 3,6 milions a 1,9. Si ens fixem amb la franja d'edat dels 25 als 29, aquest descens és del 6,9 al 5,9, no? Hi ha una part important, no?, dedicada al despoblament, no? Si no hi ha joves al camp, no hi ha aquest relleu, no hi ha aquest futur, no? Tot això que comentàvem abans.
Clar, i tots els oficis que en depenen, no? Mecànics, ferrers, o sigui, la família que es dedica a l'agricultura i a la ramaderia també requereix d'una sèrie d'oficis. Aquests oficis omplen els pobles. Si deixem els pobles erms d'oficis, aquell poble, aquella terra, aquell, no, patrimoni desapareix. I no només això, sinó que clar, abandonar camps és combustible també per futurs incendis. I aquí a Catalunya en tenim un gran exemple. Tot això és per la falta de pagesos. Ara mateix, amb la fauna cinegètica. O sigui,
cabirols, porcs senglars...
Jo mateix que visc a Sant Boi, he vist aquest estiu rotondes al mig de la ciutat plenes de porcs senglars. O sigui, això no és normal. O sigui, aquesta filosofia Bambi que s'ha extès per tot arreu, o sigui, no, aquestes poblacions s'han de contenir en origen el seu hàbitat. Aquesta falta de pagesos també es nota en això, perquè abans eren els pagesos els que caçaven. El capítol d'en Jordi Bruc mateix, que ell és caçador des dels 16 anys que es va treure la llicència, diu, és que jo surto a caçar, però perquè tinc la llicència i perquè ho haig de fer, i em diuen de tot, assassí, bueno, l'han arribat a insultar i a dir de tot, que també és una de les coses que es recull i que han percebut tots aquests nanos. La falta de respecte de la gent que va viure a pagès però no respecta la vida de pagès, no? Dels tractors que fan soroll, les vaques que fan pudor, l'ensitjat que molesta, el crit del gall, les campanes i el no sé què, no? Dius, home, pocs que queden, encara en quedaran menys.
I aquesta realitat, no? La falta d'accés, no? A un habitatge, diguéssim, en condicions, l'augment de preu, no? Està provocant que molta gent de les zones urbanes efectivament s'instal·li a zones rurals amb els conflictes, no? que això pot generar.
Clar, a més que també...
Va ser la pandèmia, no? Va ser com el
punt d'inflexió. Hi ha un punt d'inflexió. I de molt d'ells també, no? Que els va empoderar molt de dir... Mira, l'Anna mateixa, en el seu capítol, ho diu. En aquell període ens vam sentir valorats. La gent valorava el nostre producte. I, clar, ho deia. Diu, ostres, a mi abans no em deixaven ni sortir del trencall de casa perquè passaven i tal. Ostres, veia que em cedien el pas, que la gent parava a casa a buscar enciams, a buscar calçots i que ens sentíem que podíem abastir, no?, la població de proximitat. Tot allò va desaparèixer al cap de 6-7 mesos i tot va tornar a la crua realitat, no?, de menys tenir allò que tenim allà al costat. Però també la reflexió, tal com està ara el món, no?, a nivell de geopolítica, penses, ostres, hem tingut una pandèmia. Si tornem a tenir una altra pandèmia, tenim una guerra que cada vegada les tenim, sí, més a prop... Si ens carreguem el sector primari, se'ns tallen les importacions, de què menjarem tots plegats?
Tots els capítols són històries personals, aquestes 10 històries personals, però també reflexionen sobre les problemàtiques actuals del sector, no? I aquí expliqueu, no? A l'últim capítol, diria, hi ha una trobada dels joves, no? D'aquests adolescents vocacionals, no? Per recuperar les terres familiars, no? Perquè no hi hagi aquest despoblament i que es mantingui, no? El mosaic agrari, no? Amb el Consell d'Agricultura. L'Òscar Ordeig.
Això va ser, i jo veia que cada visita que fèiem hi havia molt de neguit, molta preocupació, hi havia molta queixa, i un dia abans d'anar a dormir dic, ostres, estaria molt bé canalitzar tot aquest pols, tota aquesta angoixa que tenen davant de la màxima autoritat en la seva matèria d'aquest país. I vaig enviar un mail sense gaire confiança de que em contestessin. I per la meva sorpresa i com agraïment també, em van contestar al moment. El relleu generacional és una de les prioritats de la conselleria. Quan ho vols fer, on ho vols fer, on vols que el portem? Dic, ui, espera. Tots estaven estudiant, dic, a veure, tampoc vull interferir en els seus estudis, esperem-nos a final de curs, que ell també ho puguin pair, ho puguin treballar, puguin... No? Entre ells no es coneixien aquests 10, no?, d'aquests 10 capítols. Vaig fer un grup de WhatsApp, els vaig posar en contacte a tots, i era molt xulo perquè... Clar, o sigui, hi havia una complicitat de seguida, es va generar. Vam establir quins temes volien parlar, portaveus principals, portaveus secundaris, qui aportaria exemples concrets que hagi viscut de cada tema. I sí, la trobada es va produir el 13 de maig de l'any passat. Clar, nervis, tensió, t'ho imagina't, amb 16, 17, 18 anys, anar al despatx mateix del conseller d'Agricultura, allò va ser d'un empoderament brutal, bestial, que passa que, bueno, el conseller Ordeig és molt bo oratòriament i segurament ells van pensar que voldrien haver parlat més del que van parlar, però sí que hi va haver aquesta connexió, hi va haver aquesta coincidència, aquesta trobada, aquesta reunió. Ells van poder parlar de molts temes que els preocupaven. El conseller va prendre nota i sobretot els hi va fer saber que eren molt importants per a aquest sector, que el futur depenia d'ells, que no podien abandonar, que no defallissin, que demanessin ajuda on poguessin, quan poguessin, perquè realment el futur d'aquest país en matèria agrària depenia d'ells. I el llibre acaba amb una frase que és amb la que va acabar l'Anna a la reunió, que li diu al conseller: esperem que les seves paraules concordin amb els fets.
No sé què volia ser de gran, però ara vull fer coses petites. Vull ser un trosset de raig de sol.
M'imagino com devia ser aquesta recerca, Agnès. Va ser molt costosa perquè...
Per trobar els 10 sí, adolescents? Clar. Són pocs...
No és fàcil, això.
No. M'interessava que fossin nois i noies, també, que fossin de diferents sectors, que fossin de diferents comarques. Llavors, cooperatives agràries, l'Escola de Formació Agrària Quintanes em va ajudar molt a trobar, no?, alguns perfils, associacions locals. El cas d'en Sergi Franc, del Delta de l'Ebre, va guanyar la màxima distinció en el seu treball de recerca de batxillerat, fent recerca sobre llavors autòctones del Delta, resilients, sostenibles, eficients. Bé, jo he après molt amb aquest projecte en general, perquè jo també, com a urbanita que sóc, tot i venir de pagès, hi havia girat molt l'esquena, no? I ara ha estat el meu fill el que m'ha fet obrir els ulls i mirar-ho de cares. I els lobbies de poder que hi havia al voltant de la fruita, que els vaig descobrir aquell diumenge al matí que vaig anar a esmorzar al Maset allà al Fes, a Lleida, envoltada de pagesos, dels germans Nadal, però també amb el seu pare i veïns allà. O sigui, va ser un tresor d'informació, aquell esmorzar. T'ho imagina't, allò, braç a terra, allò, plats d'amanides i cebes i no sé què sobre la taula, i allà va començar a sortir tot. Jo és que era or, ho estava gravant, i pensava, ostres, tant de bo tothom pogués escoltar aquesta conversa. Quan ens mengem una poma, sabem que aquella poma s'ha cultivat amb uns royalties al darrere, que hi ha uns que t'exigeixen de pagar si vols cultivar aquella varietat, perquè si no la pots conrear. Quins estàndards d'exigències sanitàries, ambientals hi ha al darrere d'aquesta poma. Ara amb tot la merca surt, clar, té més vigència i actualitat que mai. Però som conscients realment del que hi ha al darrere, a part de totes les exigències ambientals que els hi demanen i fer complir a tots aquests pagesos, però després ara estem signant uns acords que et vindrà fruita de Llatinoamèrica amb una petjada ecològica abismal, i aquí no ens hi fixem amb la, no?, amb la petjada ambiental que això tindrà, i tu els estàs fent exigir als pagesos d'aquí uns estàndards de qualitat altíssims, que per cert aquesta fruita no ens la quedem nosaltres, se'n va a Anglaterra i se'n va a Alemanya.
I ofegats per les cadenes de distribució, vull dir, quin marge de benefici hi ha, no?
Ara han trobat amb les cooperatives que abans eren petites i englobaven poques famílies, ara són grans cooperatives perquè quan entren la fruita al mercat puguin competir a gran escala. Però sí que és veritat que, clar, amb això de la fruita tenen mercat, per exemple, el de Múrcia, que entra abans dins del mercat, Lleida hi entra una mica més tard, i costa més, però dius, ostres, tota la nostra fruita bona se'n va a Europa, a Centre Europa, amb uns estàndards també que una ínfima part de millor si troben d'un tòxic concret et tornen tota la matèria, no? I t'ho tornen, perquè estan tornant trailers cap aquí, si troben una ínfima part de més d'algun producte químic, i en canvi aquí deixem entrar de tot i ens ho mengem i competeix per dir, perquè competir amb trampes sí. No és competir, però conviu el mercat amb fruita nostra que no té res a veure amb els estàndards de qualitat exigits, no?
El paisatge és dur, sacrificat, hi ha molts obstacles a superar. No sé què li dius al Pau, no? Està molt convençut, vull dir, t'imaginaves trobar-te en aquesta tessitura, no? De dir, és un sector que depèn del cel, no?
Clar, mira, una mare sempre vol, no?, una feina estable, còmoda pel seu fill, que s'hi pugui guanyar bé la vida el dia demà, i a mi em surt un que vol ser pagès, que és tot el contrari. Però l'omple tant, i veig tant des de fa anys que és el seu somni, que l'únic que puc fer és ajudar-lo. I jo no hi entenc, però sigui via comunicació o via transmissió del coneixement d'aquesta generació, intento aportar aquesta petita llavor, perquè realment crec que s'ho mereixen tots, aquesta generació d'adolescents que han fet front a vent i marees per anar contracorrent, també per això són rebels, no? Perquè estan anant en contra del que la societat els hi diu que més o menys haurien de seguir per si volen guanyar-se bé la vida, i l'únic que puc fer és traspassar les seves històries, les de les seves famílies. Són jovent encomiable, amb una vocació i amb una consciència de territori que realment corprèn. I aquests dies que hem estat fent la promoció, una de les coses més maques que he sentit és d'una professora de secundària que m'ha dit: aquest llibre l'haurien de llegir tots els estudiants de secundària com a lectura obligatòria als adolescents per prendre consciència d'on estan i de que aquesta gent estan aquí per nosaltres, també.
Un homenatge a avis i nets en aquesta recuperació del territori, d'aquest mosaic agrari tan important, no?, per saber què ens posem a la boca, no? Acabarem, Agnès Vall, periodista i autora del llibre Arrels Rebels, publicat ara llibres, amb les fotografies, no?, que hi ha al final d'aquest llibre, a la fotografia del Pau, amb un any i mig, aquí va començar tot, dius, no volen ser separar de l'avi ni del tractor, aquest Massey Ferguson, que són, no?, que formen part, no?, d'aquest paisatge agrícola al nostre país.
Sí, això va ser una idea que va tenir l'editorial. Diu, mira, si vols, podem incloure un àlbum de fotos al final. Dic, doncs mira, sí, perquè és una manera d'humanitzar-los, de posar-los i cara, de també posar imatge als avis, als nets, en la seva feina. I aquí els veiem, els camps de presseguers, conreant el cereal, la masia d'en Jordi Bru, que està a punt de caure, que aquí també hi ha un tema de pèrdua de patrimoni arquitectònic rural que també ens hem de plantejar tots plegats. Hi ha una transmissió amb imatges de llegat avis nets que no són imatges de fotògraf, veureu que són, o sigui, és el que vaig fer jo amb el mòbil quan vaig anar-los a veure tot, però crec que dona una idea de com són, com viuen i de la seva feina i sobretot d'aquest lligam tan maco que tenen amb els seus avis, no?
Com diuen els de Revolta Pagesa, capgirem el país, sembrem el futur. Moltíssimes gràcies, Agnès Vall, una abraçada.
A vosaltres.
Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
Color carn. Amb Desiré Bela Lobede.
I mentre uns quants joves es preparen per recollir el relleu al camp, ens preguntem, qui aguanta avui l'agricultura? Desiré Bela Lobede, com estàs?
Molt bé.
La Desiré, ja ho sabeu, és escriptora i divulgadora antiracista. Comencem parlant d'algunes dades. Mira, Desiré, segons dades de la plataforma Fruita amb Justícia Social, la fruita dolça produeix anualment més de 350.000 tones per a l'exportació, amb un sistema productiu que sobreviu, asseguren, a causa de l'explotació de la classe treballadora i el racisme. Per tant, Desiré, et faig la pregunta amb què obríem aquest espai, no? Qui sosté avui dia l'agricultura, els camps a Catalunya i a la resta de l'Estat? Perquè no és una cosa exclusiva de Catalunya només, no?
Exacte, no ho és. Jo, abans de res, abans de començar, Mercè, m'agradaria com situar al meu lloc d'anunciació, perquè jo no estem parlant aquí, no?, del món de l'agricultura, el camp, la fruita, de temporers i temporeres. Llavors, com que jo no puc parlar des d'un punt de vista del relat vivencial, el que puc fer i el que crec que és interessant per entendre aquesta explotació és parlar del sistema migratori, del sistema laboral i agrari, no?, que al final el que fa és possibilitar que una part important del treball a camp, com dius, es faci en aquestes condicions de vulnerabilitat. Llavors, evidentment, jo crec que moltes vegades es parla que hi ha un problema de mà d'obra quan parlem del treball agrari, del treball al camp, però potser ens hauríem de plantejar que el problema no és de mà d'obra, sinó és un problema de drets.
Què entenem per drets? De quins drets estaríem parlant?
Doncs en el cas de persones estrangeres estaríem parlant de documentació, estaríem parlant de contractes, d'habitatge i al final d'accés als serveis bàsics que no tens si no aconsegueixes cobrir una qüestió tan important com tenir la teva documentació, no? Tenir els papers que diu la gent vulgarment en regla. Si això no ho tens, no hi ha manera. I crec que també és important entendre que quan parlem d'això no parlem de problemes separats, perquè quan això és com un puzzle, no? Llavors, quan una de les peces falla, la resta cauen com un dominó. I és important entendre que sense papers no hi ha contracte estable, no? Sense contracte no hi ha habitatge digne i sense habitatge digne doncs tampoc hi ha aquesta facilitat per accedir a serveis bàsics.
També és el que veiem cada any, eh? Cada any l'arribada d'aquests treballadors en zones com per exemple, no, la Plana de Lleida, no, per posar al punt, no, al focus, s'aborda des de la vessant de l'emergència humanitària, no? I com si fos una cosa que acabés de passar, no, en aquell moment, no? Per què s'aborda sense aquesta previsió, no? Quan és una realitat, un fenomen que sabem que és cíclic.
Clar, és una contradicció que si passa cada any, ja no podem parlar d'emergència. Una emergència cada any. Si passa cada any, potser no parlem d'emergència i hem de parlar d'una qüestió estructural. Perquè quan tu ho planteges des de la vessant de l'emergència, el que fas és un any més improvisar, posar pedaços, donar, no, com si diguéssim, les respostes més mínimes i més justes, amb la qual cosa el que t'evites és planificar l'arribada de totes aquestes persones i que aquestes persones arribin amb els seus drets, i això fa que la vulnerabilitat es continueixi perpetuant.
Ah, clar. En els casos que hem vist a l'inici del programa, no? Aquests joves adolescents, no? Que se senten cridats, no? Per portar les terres, als camps, moltes vegades dels seus avis, és una cosa que té a veure amb la tria, no? Amb la tria personal. Hi ha una vocació, hi ha una tria, però aquí s'obre un altre escenari, no? Quan parlem d'aquests temporers i temporeres, segurament amb formació, però que no hi ha cap altre camí, no? L'alternativa només és aquesta, no?
Exacte. En un cas estem parlant de vocació, i en el cas de moltes, no totes, però moltes d'aquestes persones, estem parlant d'una absència d'alternatives. Hi ha qui vol dedicar-se al camp, i és important reconèixer que dintre del grup de persones migrades, estrangeres, hi ha qui vol dedicar-se al camp. Però moltes de les persones que avui treballen al camp no hi són per vocació, sinó perquè legalment no tenen altres opcions. Són persones, com tu dius, no? amb altres trajectòries, amb formació, amb expectatives diferents, que tot d'una acaben al sector agrari perquè totes les altres portes estan tancades.
Clar, les condicions laborals són extremes, són treballadors disposats a acceptar aquestes condicions, perquè, com bé deies, no hi ha alternativa. Alguns acaben, no?, com veiem cada estiu, perdent la vida, no?, pels cops de calor. El panorama és desolador, no?, en aquest sentit.
Ho és. En aquest sentit, jo li recomanaria a la gent que llegeixi la novel·la Tierra de la Luz, de la Lucía Mbomío. Ella és una periodista afrodescendent, i la seva novel·la explica la història d'una noia guineana que arriba al sud d'Espanya amb un projecte determinat i acaba treballant sota aquests mars de plàstic, no?, dels que parlem. I per fer-se una idea, sí que hi ha un component com de realisme màgic o de molta mitologia fang, perquè la Lucía Mbomío pertany al poble fang de Guinea Equatorial, però tot i així, ella s'ha documentat moltíssim per conèixer la realitat dels temporers migrants, que és una realitat que està molt invisibilitzada, molt invisibilitzada. I quan es fa visible, llavors et veus en l'obligació de plantejar-te moltes coses, no? Aquella maduixeta que tu et menges tan a gust, en quines condicions ha estat collida. I això és important posar-ho al focus, també.
Que quiere el río que viene a curarme. Baja desde la montaña hasta ninguna parte.
La Lucía ha trepitjat terreny i tenim alguns dels fragments dels testimonis, no?, que ha anat recollint.
Anda, vamos, 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 prisa. Tienes que dar lo que puedas para poder trabajar bien, para que no te eche el mismo instante. No hay descanso ni nada hasta la hora que pueda. Y ahí cuando vienen a pagarte, te pagan una miseria. Yo trabajé ahí durante 5 a 6 meses. Estaba así. Imagínate que no tienes papeles y te dan una miseria. Si tienes que ganar 500 euros, te van a dar 300 euros o 200 euros. Eso es un maltrato físico.
Persona migrada, racialitzada, irregular i, a més, dona, no?
O sigui, exacte.
Aquí es travessen, no?
Sí.
Totes les categories d'opressió, diguéssim.
Sí, sí, sí.
Amb quines conseqüències?
Doncs amb aquesta situació on es fa palès que la precarietat al final no és neutra, no? I que moltes vegades aquesta precarietat té cos de dona, com sentíem ara en aquest tall, que justament és un tall d'una entrevista que fa la Lucía Mbomío a una treballadora. I al final és aquesta situació de fragilitat en el que es troben moltes de les temporeres, de dependència absoluta d'un contracte que no existeix, d'aïllament, aquesta por a perdre tot el que tenen, sigui molt o poc, I, a més, també, com va succeir amb el cas de les temporeres de Huelva, quan sí. va saltar als mitjans de comunicació, aquesta por també a denunciar que els abusos, a més de ser laborals i físics, també són sexuals, i que denunciar-los pot implicar que et quedis sense feina, sense papers, sense sostre, i al final totes aquestes dones es troben en una situació en la que el silenci no és una elecció tampoc, no? És una imposició, perquè si parles et quedes sense res.
Sense res, sense xarxa ni res. No? De fet, aquest treball de la Lucía amb Bomio, les treballadores diuen que fa temps que no treballen perquè la feina al camp, òbviament, té èpoques molt fluixes, i com aconsegueixen el menjar és una història molt llarga. No? Mm-hmm. I diuen, sí. Per tant, aquí entra aquesta realitat tan dura, que és la de posar el cos, no?
Exacte.
La de posar el cos.
Solo una cosa, yo quiero los jefes de aquí, de Almería y de Andalucía, todo, ayudar a la gente inmigrante cuando no tienes papeles, no ganar la gente. Pago cada mes la gente, para esa gente se puede vivir bien. Y para también, cuando termina el trienio, tienes dinero para se puede hacer los papeles de arraigo.
Clar, aquesta crida que fa aquesta treballadora dels camps andalusos als empresaris és una crida totalment lògica, no?
Evidentment, és el mínim, no? Que tu puguis tenir la teva documentació, que puguis després tramitar l'arrelament, perquè pensem que moltes d'aquestes persones que estan en situació irregular, que això tampoc hi ha molta gent que ho sàpiga, han de passar 3 anys de residència al territori per després poder, sense sortir, sense marxar, evidentment, per poder després tramitar l'arrelament i poder demostrar que evidentment han estat al territori. Si tu tampoc tens un contracte que demostra que ets una treballadora, que per tant, no, tens aquesta regularitat i estàs assistint a un lloc de treball, no tens després tampoc l'accés als serveis que et pot donar el tenir la teva situació regularitzada, tot es fa una bola enorme.
Existeixen mecanismes de control per detectar aquests abusos? Haurien d'existir, no?
Haurien d'existir. La qüestió és si existeixen, que probablement existeixin, si es posen en funcionament, no? Perquè una cosa és que existeixin i l'altra és que realment siguin efectius i es posin en marxa davant d'una denúncia o d'un avís o d'una notificació d'un camp o d'un lloc on s'estan duent a terme pràctiques qüestionables i s'estan vulnerant els drets dels treballadors i les treballadores.
Clar, el que hem vist efectivament en els últims anys és aquesta pàtina, no?, d'impunitat.
Exacte.
No? Quan parlem, per exemple, no?, de les temporeres, que ho dèiem ara, no?, de la Maduixa,
sí,
a Huelva. No?
Clar, i és, a més és un sistema que explota perquè el que fa és tirar de gent que està en una situació de necessitat extrema i a partir d'aquí, amb enganys i amb mitges veritats, tu vas fent. I saps, sens dubte, que si aquelles persones que tens marxen o pleguen o el que sigui, sempre hi ha més persones disposades a passar per aquesta situació, amb la qual cosa perquè t'hauries d'aturar a pensar, a fer tota aquesta previsió de la que parlàvem abans i planificar com ha de venir la gent, si en un moment donat sempre pots trobar més gent que et dirà que sí.
Algú podria dir que molts d'aquests petits empresaris, diríeu, petites explotacions agrícoles, com que se'ls colla també, no?, per aquest sistema que hi ha, no?, de mercat, al final, no?, és un peix que es mossega la cua i, per tant, qui acaba patint és la persona que està al camp, eh?
El fet que tu t'estiguin collant o tinguis una situació complicada no implica que tu puguis justificar l'explotació a la que tu sotmets als teus treballadors, no la pots justificar perquè t'estan collant. O sigui, aquí al final jo crec que el que ens interessa és millorar. Jo sempre dic, no?, que si posem al centre les persones més vulnerables, guanyem totes. guanyem totes. Llavors, no, per mi no és justificable, no és justificable dir és que jo també ho passo malament. Sí, i ningú ho nega, ningú ho nega, però això no et dona dret a continuar explotant les persones que recullen la fruita i al final que permeten que tu tinguis un cert marge de benefici. Mm.
El que és important aquí és veure, no? Conèixer les condicions econòmiques d'aquestes persones també a l'hora de decidir, no? El que es va comprar i què es va comprar.
Exacte.
No?
El que es va comprar, d'on es compra, no? Hem d'acostumar-nos a llegir una miqueta també les etiquetes i fins i tot, és que d'això parlàvem fa poc perquè al meu club de lectura comentàvem, vam llegir Tierra de la Luz i comentàvem, no? I alguna de les persones deia que hi ha alguns envasos de fruita que quan tu els llegeixes l'envàs, surt una frase que diu fruita recollida per la treballadora i un codi numèric, no? Que igualment em sembla molt deshumanitzant.
Exacte, no? Un número.
Un número de nou, no? Llavors, sí, hauríem de ser una miqueta més curoses i de més posar-hi més intenció quan comprem la fruita.
Ens apuntem a aquesta recomanació que ens ha fet la Desiree, de la periodista i escriptora i activista també, Lucía Mbomío, Tierra de la Luz. La Lucía té un altre llibre,
sí,
que ja havia explorat, no? Les condicions de les persones migrades, A hija del camino, una altra novel·la que va publicar, no?
Sí,
el 2017.
Sí, més que de les persones migrades, parla de la realitat com la seva i la meva, que som persones afrodescendents nascudes, no? A Espanya, de part pares que han migrat, però que som espanyoles, no? Llavors ella explica la història de la Sandra, que és una noia que son pare és de Guinea Equatorial i la seva mare és blanca, espanyola, i explica una mica el seu periple i tot el seu viatge a nivell identitari del que implica tenir dues realitats tan diferents a casa convivint, i és molt interessant també.
Doncs recomanem aquests dos llibres de Lucía Mbomío, periodista, escriptora i activista, Tierra de la Luz i Hija del Camino, de Sire Belalobede. Com sempre, un plaer tenir-te als Solidaris. Una abraçada molt gran.
Gràcies. Fins la propera.
Solidaris.
En veure despuntar el major llumina en la nit més dichosa. Cantava el francolí, ocells qui vol venir a glosa melodia. I els ocellets cantant a festejar-lo van i amb sa veu melindrosa.
Amb l'espai de la Desiree Belalobede acabem. A la redacció i producció, Mireia Isard, Mònica Roca i Sandra Novillo. A la part tècnica, Dani Batxiller i José Luis Santiso. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé, fins aviat.
Bigots i borroners s'enfilen pels fruiters cantant amb alegria. L'estiverola diu no és hivern ni estiu, sinó que és primavera. I els ocellets cantant i a festejar-lo van i amb sa veu melindrosa. I els ocellets cantant i a festejar-lo van i amb sa veu melindrosa. Sabe.